L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues? Benvinguts a l'esport al nostre poble. D'ara en els pròxims minuts els dedicarem a parlar d'esports, a parlar de l'activitat esportiva a l'Ametlla de Mar, dels seus esportistes i de les activitats que hi ha fetes i programades. Com no, començarem pel futbol, com sempre, parlant d'aquesta derrota del primer equip de la Cala al camp de l'Ulldecona, un dels equips que s'està jugant baixar o no de categoria. També repassarem els resultats i les classificacions del futbol base de l'Ametlla de Mar, prestant especial atenció a aquest infantil que està pues, molt ben situat en aquest ascens, aquest play-off d'ascens a la primera divisió. També ho farem parlant del campionat Costa Daurada de futbol sala. Ja tenim finalistes. Després de dos tandes de semifinals interessants i disputades, ja tenim finalistes. I també tenim altres coses de les que parlar. Per exemple, este cap de setmana hi va haver una important competició de Tirling Bayton a l'Ametlla de Mar. Sabrem quins van ser els resultats de les esportistes caleres. I a la vegada també parlarem de la caminada popular l'Ampolla a l'Ametlla de Mar, que tindrà lloc aquest dia 12 de maig. Serà el contingut del nostre programa d'avui a l'esport al nostre poble. Comencem. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues? El primer equip de la Cala va jugar la 30a jornada, sobre 34, del campionat de Lliga de la tercera categoria catalana al camp de l'Ulldecona. Els d'Ulldecona són a la 15a posició, és a dir, una per dalt dels que marca la línia de descens, i està a 2 punts d'aquestes posicions que farien que els del Montsià juguessin la temporada que ve a la quarta catalana. Els de l'Ametlla de Mar són tercers a la classificació, llunyanes ja les aspiracions d'ascens després d'una segona volta en la que els de l'Ametlla, pues, evidentment que no han tingut els mateixos resultats que la primera volta, una segona volta on pues els caleros han passat de ser líders amb 8 o 10 punts de diferència sobre el segon a estar a hores d'ara 11 punts per sota de l'Ampolla, que ocupa el liderat. Els de l'Ametlla van fer un partit més que discret. Després escoltarem a Juanjo Balfegó, que no està del tot conforme amb l'actitud d'una part dels seus jugadors, i els Caleros, que tampoc van passar massa problemes, tot i que Norbert va aturar un penal, com diem, tampoc van passar massa problemes en defensa, però que sí que van ser prou inoperants en atac. Els de l'Ametlla de Mar van acabar perdent en el minut 85, a 5 minuts del partit, una dinàmica que ja s'ha produït al llarg d'aquesta temporada en algunes ocasions, que es deixen escapar punts en els últims 5 o 10 minuts del partit. L'Ametlla, doncs, va acabar perdent per la mínima, per un gol a 0, i continua sense aprofitar els regals que li dona la Sénia, que és el segon classificat, i que en les 3 o 4 últimes jornades doncs, han anat ensopegant, igual que els Caleros, i aquests 3 punts de diferència doncs, fan que pareixin eterns, que no s'acaben d'escurçar, i que els Caleros mereixerien com a mínim aquesta segona posició a la classificació. Però una setmana més ensopega l'Ametlla, perdó, ensopega la Sénia, però també ensopega l'Ametlla. Per tant, els Caleros continuen tercers, amb la sort també de que el Villalba perdia el camp de l'Ampolla i el Camarles empatava a casa, cosa pues, que fa que es mantinguin els 4 punts de diferència respecte al quart classificat. Dit això, repassarem els resultats que es van produir en aquesta primera, en aquesta trentena jornada. Mora la Nova Atlètic 1, la Sénia 0. Sant Jaume d'Enveja 2, Godall 1. Tivenys 2, Jesús Catalonia 1. Ulldecona 1, l'Ametlla de Mar 0. L'Ampolla 3, ja els hi queda als ampolleros pues, com aquell que diu, un sol punt per a assegurar-se matemàticament la primera posició, és a dir, queden 4 jornades, 12 punts, no, encara els hi queden uns quants, i la setmana que ve, no l'altra, tenen pues, un compromís difícil perquè s'enfronten al segon classificat. Bueno, pues, com diem, queden 12 punts en joc i l'Ampolla té 8 punts de diferència respecte a la Sénia. Per tant, estem parlant de que sumant 4 puntets més, és a dir, una victòria i un empat, els ampolleros serien nou equip de segona catalana. Caldrà esperar, pues, com diem, els resultats. L'Ampolla 3, Villalba 0, Horta de Sant Joan 2, l'Aldea 1, Camarles 2, Perelló 2, Pinell 3, Corbera d'Ebre 4. Atenció en aquest partit, en aquest cas, l'estrany del resultat, en un partit en què en el descans anava guanyant el Pinell per 3 gols a 0. Al final, el Corbera va acabar guanyant per 3 gols a 4. Un fet que, si bé evidentment és possible, i els que van veure el partit diuen que el Corbera va tenir una reacció espectacular a la segona part, sí que, per altra banda, i estan en els prolegòmens, és a dir, estan en els últims partits de la temporada, doncs tot són especulacions. I les males llengües estan parlant sobre aquest partit. Dir que el resultat 3-4 va afavorir el Corbera d'Ebre, un Corbera d'Ebre que d'esta manera no es veu despenjat per la seva lluita per eludir aquest descens a la quarta catalana. Després repassarem la classificació i vostès ho entendran una mica millor. I per últim, Santa Bàrbara, que és el pròxim rival dels Caleros. 3, Deltebre 2. La classificació està encapçalada per l'Ampolla, que té 68 punts. Els ampolleros han perdut només 4 partits, n'han empatat 5. 68 punts. La Sénia en té 60, és segon, tindria aspiracions a pujar, però, com saben, pugen els 3 primers de cada un dels 3 grups de tercera catalana, és a dir, per tant, pugen 3, i en puja un altre, que són 4, que és el millor segon de les 3 categories. tenint en compte que en una de les categories un segon, un dels segons, és a dir, porta 70 punts, la Sénia en té 60, per tant, molt difícil que en 12 punts en joc aquells no en sumien cap i la Sénia els acabi sumant tots. Per tant, molt ens temem que la temporada que ve la Sénia continuarà estant a la tercera cadena. Per tant, segon la Sénia amb 60 punts, tercer l'Ametlla de Mar amb 57, 7 dels 9 partits que ha perdut la Cala els ha perdut a la segona volta, Camarles, quart, 53, Villalba, cinquè, 52, Sant Jaume d'Enveja, sisè, 50, Santa Bàrbara, setè, 47, Perelló, vuitè, 44, Pinell, novè, 43, Horta de Sant Joan, desè, 42, l'Aldeana, onzè, 41, una Aldeana que, de trobar-se baix a la classificació, va estar fins a 11 o 12 jornades sense perdre, fins i tot aquí ens va crear molts problemes, i que una vegada perduda la imbatibilitat d'aquells 11 partits, doncs ja ha tornat a la normalitat, perdent, guanyant i empatant, depenent de l'enfrontament. El Mora la Nova és 12 amb 40 punts, el Deltebre és 13 amb 34. Clar, a partir del Deltebre, que és 13, pot passar de tot. Queden 12 partits en joc i clar, Deltebre en té 34, Tivenys en té 31 i Ulldecona en té 30. Aquests tres equips, que són 13, 14 i 15, a priori estan fora de les posicions de descens. Una altra cosa és que en aquests quatre partits puguin canviar les coses, donat que, si bé per la cua el Godall ja és nou equip de la quarta catalana, perquè només ha sumat 14 punts, i en tindria 28, si, que són els que té ara el Corbera d'Ebre, si sumés tots els punts i els altres no en sumessin cap, el Jesús i Catalònia B en té 18, també pràcticament està matemàticament no, però sí que li queden només pues ben poquet, li queda un sol punt per a ser matemàticament nou equip de quarta catalana, el Jesús Catalònia amb 18 punts. Sí que el Corbera d'Ebre encara s'aferra en aquesta tercera catalana i lluitarà amb Deltebre, que en té 34, Tivenys 31, i Ulldecona 30 i Corbera 28, és a dir, que estem parlant de que amb 6 punts de diferència hi ha 4 equips, ne queden 12 per jugar, pot passar de tot, però sí que mentre per dalt el tema està pràcticament dat i beneït, en la zona baixa tenim una lluita important entre, recordem, Deltebre, Tivenys, Ulldecona i Corbera d'Ebre, aquest en posició de descens, però molt a prop dels tres rivals directes a la classificació. Pel que fa a la Cala, pues intentar al màxim pues acabar la competició a la màxima dignitat, intentant assolir aquesta segona posició, que és el mínim que hauria de assolir l'equip de l'Ametlla aquesta temporada, donada la temporada que ha fet sobretot a la primera volta. I, en tot cas, amb novetats, perquè, com sentirem tot seguit, de cara a la pròxima temporada hi ha alguna que altra novetat. A part de la ja prevista de la junta directiva, tot pareix indicar, i així ens ho confirmarà d'aquí un moment l'entrenador Juanjo Balfegó, que aquest no continuarà a la banqueta de l'equip calero. Escoltem-lo. Juanjo, bona tarda. La Cala va perdre per 1-0 al camp de l'Ulldecona este dissabte, una derrota que torna a arribar en els últims minuts i que novament no ens permet aprofitar l'ensopegada de la Sénia i situar-nos segons.
Sí, hem tornat a tindre tal vegada una mica de mala sort, el que passa que, a diferència d'altres partits, fos el partit d'esta setmana, no crec que nosaltres estiguessin gens bé. És potser l'únic partit en què tinc que recriminar-los i moltes coses als jugadors i una falta d'actitud generalitzada per part de l'equip, i crec que, tot i que hi havia molta diferència entre els dos equips, la victòria va ser justa per la poca intensitat i el poc treball que van ficar en el mig del camp.
Clar, això vol dir que, segons el teu punt de vista, s'hagués pogut guanyar?
Sense cap tipus de dubte. Si haguéssim fet un partit mitjanament serio, com els que han vingut fent durant aquestes últimes jornades, tot i que han perdut, aquest partit segurament l'haguéssim guanyat. I t'asseguro jo que si haguéssim jugat com vam jugar el dissabte a Ulldecona, a tots 57 punts no els haguéssim pogut fer mai a la vida. Així és que hem de mirar-nos-ho i aquesta vegada hem que reconèixer que no vam estar a l'altura i que el resultat pues, és una conseqüència del treball que nosaltres vam fer.
Un resultat que, novament, com recordava a l'inici, a la introducció, fa que en els últims minuts se mos escapi en partits.
Sí, el que passa és que...
Clar, són massa, no són massa vegades que en els minuts últims de partit mos acaben marcant el gol que evita que traguéssim un empat o la victòria?
Jo t'he de ser sincer, al minut 30 de la segona part o 20 de la segona part mos havien fet una ocasió i de xurro. Vull dir, no era un equip que mos apretés molt. El que passa és que l'àrbit va pitar un penal, l'àrbit va expulsar Sam, van haver moltes coses, Norbert va parar el penal, i bueno, i en 10 mos van fer un desbarajuste, en un córner mos van centrar i mos van rematar igual que mos va passar Pinell, però que van passar moltes coses per a aquest equip poguessin marcar. Però així i tot, hem de reconèixer que l'actitud nostra no va ser correcta. T'ho he de dir. Sí que va ser coincidència que fos els últims minuts, però que no vam estar, que nosaltres haguéssim pogut... Vam tindre unes quantes ocasions, no les vam marcar com ve passant últimament, i quan això passa, pues, després tens el problema que al final ho acabes perdent. Però vull dir, no tenim que reprochar res al resultat, res a l'Ullecona, vull dir, perquè la culpa de tot el que passava va ser nostra, i ho sabem, i ho hem de reconèixer així.
Clar, és una llàstima perquè, tot i que ara ja l'ampolla s'ha destacat, a 11 punts, però sí que dius, home, la segona posició l'haguéssim pogut assegurar segur, i a veure, i de fet encara queden 4 partits, que encara poden passar moltes coses, no? Però dius, home, aquestes 2 o 3 ensopegades últimes de la Sénia han coincidit també en ensopegades nostres.
Jo crec que lo de l'ampolla, jo crec que esta lliga dels 3 que estàvem dalt la guanyarà el menys dolent. Perquè tu has de pensar que nosaltres hem fet 14 punts en tota la segona volta. És un bagatge, però de lo més lamentable que han fet mai a la vida. I bueno, i realment pues, tenim que assumir que és una mala segona volta. Tenim que tindre clar que l'ampolla i la Sénia tampoc s'havien fet una segona volta espectacular. I realment, no sé, el meu pensament, crec que ha guanyat el menys dolent dels 3.
Clar, al final portem 9 partits perduts.
I dels... No, me penso que són 7 a la segona volta i 2 a la primera volta. Imagina't.
La diferència.
De 12 partits que hem, de 12, 13 partits que hem jugat, n'han perdut 7. N'han empatat 2 i n'han guanyat 4.
No, l'estadística és demoledora.
És algo increïble, vull dir... I pensa una cosa, que és el més fort de tot, que és on jo, les estadístiques aquestes estan per a mirar-les. Tots els partits que han perdut, els han perdut per la mínima, i tots, el 90%, els últims 5 minuts, i tots els haguessin pogut guanyar. Menos el dia de Ulldecona, que no ho mereixi per a res. Els últims partits, tots els haguessin pogut guanyar. I veies tu la diferència que hi ha. Mira, pensa que són 7 partits, 7 empats, 7 punts. Començo per aquí. Si tu tens 57 i 7 són 64, ara 3 o 4 punts de l'ampolla. Però és que no puc entendre com els han pogut perdre tots. Pues això és el futbol. No pots dir res. El dia de la sèrie vam perdre el minut 94, quan vam fallar un penal i vam remuntar un partit que se'm va ficar molt difícil. El dia de l'ampolla vam perdre el minut 86 i estos no són que perdis tu 3 punts, sinó que els hi dones als rivals. Clar, vull dir, l'estadística en altres ha sigut el futbol, ha sigut bastant cruel en altres. I quan te passa una cosa així, i tens totes les baixes que hem tingut en altres, doncs devia voler dir que aquest any no mos tocava en altres pujar i no tens que donar-hi més voltes. O sigui, tant de fer. No es pot dir res més. Nosaltres hem fet tot el possible dins de les nostres possibilitats i no ha sortit. No li pot donar més voltes.
En tot cas, queden 4 partits, Juanjo, i suposo que l'objectiu d'assolir la segona posició com a mínim no, deu deu mantenir-se, no?
Jo crec que abans de voler aconseguir fites, el que tenim és que arreglar amb nosaltres mateixos. Jo el que no puc fer és demanar-li a l'equip que anéssim per aconseguir una cosa quan tu te'n dones compte que dins del teu mateix equip tens problemes. O sigui, per a mi, el del dia de l'independent va ser preocupant. I això és una de les coses que la setmana haurem de parlar.
Clar, és que...
Ficar les cartes damunt la taula, saps? Vull dir, parlamos clar, vull dir, a veure què passa, que mos han deixat anar. Si mos deixem anar, mos deixem anar del tot. Però jo crec que és una llàstima que en 4 partits que no intentéssim assolir un objectiu que per a mi, sincerament, seria molt bo. Però bueno, què hi farem?
En tot cas, pareix, entre cometes, no sé si normal o no, que bueno, pues que l'equip no té ja l'objectiu de pujar de categoria i suposo que la mentalitat en la que afronten els partits, i vaig a posar com a exemple el partit del dissabte, un Ulldecona que està a 2 punts del descens i que es juga moltes coses, i la Cala, que ja no té l'ascens a la mà i que bueno, l'objectiu és quedar el millor possible, pues la mentalitat en la que s'afronten els partits són diferents, no?
Sí, però no té que ser així. Vull dir, la temporada que han fet no m'ho ha de treure ningú. El que no podem fer una segona volta tan lamentable com la que han fet nosaltres. I això, pues, moltes vegades, si és cert que no tinc sort, moltes vegades també és cert que hem tingut arbitratges criminals, però també tenim que assumir la nostra part de culpa. Ja et dic, per a mi ha sigut excessivament cruel, perquè tots els partits que han perdut els hem pogut guanyar, tots, absolutament tots. I clar, això fa que la diferència entre una part i l'altra sigui grandíssima. Jo sí que discutiria amb qui fos de que l'equip s'ha deixat anar, no ara, sinó per tornar a la segona volta, com aquell periodista il·luminat de no sé quina cadeneta d'estes de per aquí dalt de televisió, em va dir que l'Ametlla se deixava fer unes segones voltes tremendament dolentes. Jo li tinc que dir a aquest tio que els xiquets han fet una segona volta, han sigut competitius al 100% i moltes circumstàncies estranyes han fet que no sumessin tants de punts, que han tingut arbitratges per emmarcar i que recordaran força anys. Però bueno, també formen part del futbol i tenim que assumir-ho d'aquesta manera.
Queden 4 partits, 2 a casa i 2 fora. En tot cas, una temporada on la Cala ha donat moltes coses, no? On ha donat mostra una vegada més que, bueno, jugant amb gent de casa, pues no han pogut mantindre fins a l'últim moment aquest interès per intentar pujar de categoria, però que sí que durant 3/4 parts del campionat sí que hem estat allí dalt en opcions, no?
Això fa molt de mal, perquè jo al començament m'ho prenia com una espècie d'anècdota, doncs estem allà dalt, hem d'aprofitar, però sincerament quan se va acabar la primera volta i vam veure allà on estàvem, jo pensava que l'equip donaria... Jo pensava que aquest any se podia arribar al final de temporada lluitant per assolir l'ascens. Però, pues, bueno, a vegades és culpa teva mateixa i a vegades pues, el destí vol que hi ha moltes coses que te juguin en contra teua, i el futbol és una part molt important que té que tindre sempre el campió, que és la sort. No coneixo cap campió que repassant totes les jornades no se'n doni a compte que ha tingut moltíssima sort. L'Ampolla porta 5 partits guanyats al 90, o entre el 80 i el 90. Entre el minut 80 i el minut 90 ha guanyat 5 o 6 o 7 partits. I això és molt, Nosaltres vam guanyar una a Santa Bàrbara i ens pensàvem que havíem tingut tota la sort del món. I l'Ampolla porta molts, i per la mínima. Escolta'm, això a vegades te toca i a vegades no et toca.
Este cap de setmana també s'ha sabut, Juanjo, que tu no continuaràs la temporada que ve al capdavant de l'equip.
Sí, bueno, és una decisió que, bueno, he anat pensant. Jo t'he dit aquest matí al programa de la Patxanga que, bueno, que vam parlar en una candidatura, perquè l'equip de la Cala necessitava una estabilitat, tant institucional com esportiva, com de direcció. I això no ha estat. No ha estat per les circumstàncies normals de que han acabat 4 anys i la gent se crema de treballar i és la cosa més lícita i més normal del món i que havien de donar relleu. I bueno, el relleu està donant-se, encara no se sap, hi ha una candidatura, m'han dit que n'hi hauria una altra, i evidentment quan una candidatura et parla i tu veus que les idees que ells porten, doncs potser no comparteixes una part d'elles. Però te'n dones compte que potser hi ha una altra candidatura que ni t'han vingut a parlar tampoc. Les coses estan clares. Jo tampoc és que em veiga amb totes les forces del món de continuar una cosa a la que molt poca gent hi creu. I me sap molt de mal perquè s'ha treballat moltíssim, però a mi me queden encara anys d'entrenar. Jo el que faré ara serà, pues ara anar a casa meva, escoltar, si tinc alguna oferta interessant, evidentment que l'escoltaré moltíssim, i res, i si no, m'ho anirem a descansar, que també m'ho anirà bé, vull dir, no... s'acaba molt aquí.
En tot cas, una de les candidatures, n'hi ha una que s'ha fet oficial, sí que s'ha posat en contacte amb tu, no?
Sí, que sí, m'han parlat des del primer dia, i m'han dit des del primer dia que escoltaven amb mi, el que passa és que també estic a entendre, vull dir, cada un, ni jo tinc tota la veritat, ni crec que ells tampoc, ja t'ho dius este matí, l'ho dic amb aquell de Pablo Coelho, que no tot el món està tot equivocat, sinó que inclús els rellotges parats poden encertar l'hora dos vegades al dia. Jo tinc la meva veritat, ells tindran la seva veritat, però no compartim moltes de les coses que hi ha i no passa res. I escolta'm, i els hi desitjo, si ells arriben, acaben sortint tota la sort del món i que l'equip vagi endavant i jo intentar ajudar pel que pugui, perquè em sento partícip que aquestes xiques puguen jugar a aquest nivell i que estiguin jugant aquí a la cala.
Per tant, clar, aquí queda una mica tot en l'aire, no? El fet de que l'equip...
L'equip aquí està tot en l'aire. Aquí queda no tot en l'aire, està tot en l'aire. Una altra de les raons per les quals me sap tan de greu tot el que ha passat és que després de 3 anys d'assolir una consolidació gran d'equip de casa, d'agafar els xiquets quan no sabien ni amarrar les botes i fer-los jugadors, i que arribes després de 3 anys i que te'n dones compte que en no res queda tot en l'aire altra vegada, te'n dones compte de la debilitat que té el club. El club de la Cala té una debilitat molt gran, i si viu l'equip de la Cala ha sigut gràcies a l'Ajuntament, cosa que seria d'agrair, perquè si no arriba a ser per l'Ajuntament, l'equip de la Cala hauria desaparegut molts i molts anys. No estic parlant ni de 3 ni de 10, de bastants, i la Cala no té un recolzament social com se mereixeria un poble de 8.000 habitants. És una cosa que la gent diràs que li faria por dir, però que és el que hi ha. O sigui, si nosaltres tinguéssim un recolzament social que té, per exemple, el poble del Perelló, doncs la Cala segurament jugaria a segona catalana o a primera. I això és una cosa que tenim que dir, i és així. No concebir això un club de futbol on els socis no paguen una quota per al futbol. I això és algo que aquí la Cala passa de fa molts anys i, bueno, i ha portat a tot això que estem vivint ara. I te dic sincerament que a lo millor que es plegués el futbol durant 3 o 4 anys no seria una cosa dolenta, perquè després pogués ressorgir realment com ha de ser en les seves quotes i tot preparat, perquè ara hi ha un segon problema. Si tu ara fas quotes i li dius a la gent que pagui, t'hi diran que no. I si no, ja en parlarem. I això són coses que tenim aquí a la Cala de fa molt de temps i que tenen que millorar si volem tindre un futbol fort i sa i net. Perquè el més important de tot, que són els jugadors, ja els tenim. Perquè això és el més important. Nosaltres tenim un problema institucional i social. És el meu pensament i penso que això és el que realment se podria millorar.
En tot cas, no cal ser, de moment, no cal avançar esdeveniments, no cal ser tan pessimistes. Hi ha una gent que s'ha presentat, que moltes vegades, saps tu, Juanjo, que la feinada és per a trobar gent que vulgui estar al capdavant.
Per això, eh? És que tot és el mateix, eh? Tot és el mateix, eh?
I, bueno, hem d'esperar pues, que l'any que ve pues, se pugui fer un equipet per... Ara, això sí, comentant el que tu explicaves, que després de l'esforç que s'ha fet... i a més el camí ha de ser este, perquè diners no n'hi ha i per tant grans fitxatges no es poden fer, per tant el camí és este. Aquest any hem sigut una de les enveges de no d'esta categoria sinó d'altres en fer un equip de tot gent de casa, i el que s'ha d'intentar seguir per este camí.
Jo crec que en aquests 3 anys que he estat a la junta directiva que teníem més o menys una idea conjunta, vam començar fitxant 4 jugadors de fora i vam acabar en un, que és Mike, que s'ha retirat aquest any, i volia acabar la carrera aquí a la Cala. Però el camí, jo, és el que tu dius, jo crec que el camí ja l'han mostrat. sí, allò, els punts per a presentar de passar l'autopista ja l'han ficat. Jo crec que tot el que sigui desviar-se d'aquest camí que han marcat nosaltres és el meu pensament, eh? És una equivocació grandíssima, perquè tal com està, estem al segle XXI i no estem al segle XX. Sempre igual als anys 80 o 90 que hi havia una massa social a la cala tremenda. Tenim debilitat i tenim que anar per aquest camí, és que no n'hi ha cap d'altre. I el tesor més gran que tenim al club són els jugadors. I és el que primer s'ha de conservar, perquè segur que si vas a buscar-ne qualsevol d'aquests xiquets fora de casa, valdrien el triple del que cobren aquí. Vull dir, això és una cosa que és evident i que és així, i que és una realitat que tenim que viure.
Juanjo, la setmana que ve mos visita el Santa Bàrbara, un equip que, bueno, que està en una zona tranquil·leta. Bueno, el tenim de fet a 10 punts, però a priori és un equip que, bueno, pots trobar una mica de tot, no? Si el dia te complica la vida i si no el tipus...
Equip perillós i si no estem... Si t'estàs segur que si estem com vam estar el dia de l'Ulldecona, segur que no guanyarem. Però segur, és impossible. Ara, intentarem treballar durant aquesta setmana perquè això no mos passi, però ja et dic que és una incògnita. És intentar millorar-nos nosaltres mateixos i una vegada nosaltres estiguem ja centrats en el que tenim que fer, ja afrontarem el partit de la manera millor possible.
Juanjo, hasta la setmana que ve. Gràcies.
Ja, adéu, adéu.
Adéu. Bé, ja hem sentit a Juanjo Balfegó, entrenador del primer equip de la Cala, almenys està a final d'aquesta temporada. Fins i tot ens ha tornat a començar l'entrevista que li hem gravat aquest migdia, explicant els seus raonaments del per què pues, no té intenció de continuar la pròxima temporada i del que espera també de l'equip en aquests quatre partits que queden. Anem a repassar quina és la pròxima jornada. La Cala jugarà dissabte a les 4 de la tarda davant del Santa Bàrbara, aquí a casa. Hi ha un partit avançat a la jornada que es disputarà el divendres, Móra la Nova Atlètic del Tebre. I a partir d'aquí, dissabte també es jugarà el Jesús Catalonia Pinell i diumenge hi ha Aldeana Ulldecona, la Sénia Sant Jaume d'Enveja, Corbera d'Ebre Horta de Sant Joan, Godall l'Ampolla, Villalba Camarles i Perelló Tivenys. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9 i mitja de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues? A partir d'aquí anem a repassar quina és la jornada que van protagonitzar els nostres equips de futbol base, els nostres futbolistes de futbol base, en les seves diverses categories. Per exemple, el juvenil que el tenim disputant la Copa Primavera va imposar-se per 3-5 al camp de l'Ulldecona. Els Calerós lideren la classificació de la Copa Primavera en solitari i amb certa comoditat, donat que l'altre partit de la jornada va acabar amb una 4 favorable al Camarles. I d'aquesta manera els Calerós són líders de la Copa Primavera amb 11 punts. El Camarles és segon amb 7. Tercer és l'Ulldecona amb els mateixos punts que l'Aldea amb 5 punts i tanca l'Amposta B en 4 punts. La pròxima jornada, Camarles-Ulldecona i l'Ametlla-Amposta B amb el QE de la classificació. El partit serà aquí a casa al Camp de la Cala, diumenge a les 4 de la tarda. Si parlem del cadet, els de l'Ametlla de Mar també són líders de la Copa Primavera, encara que compartint aquest lideratge després de les quatre primeres jornades amb l'Alcanar. Els Caleros van guanyar 1-7 al camp del Jesús i Maria, al cué de la classificació, i d'aquesta manera, junt amb la victòria de l'Ulldecona per 2-3 al camp de l'Alcanar, doncs fa que amb tot l'Alcanar, que era líder fins al moment, acabi perdent aquesta posició, encara que per gol averatge, en mans dels Caleros. La Cala és líder amb 9 punts, Alcanar és segon amb 9, l'Ulldecona és tercer amb 6 punts i Jesús i Maria és quart amb 0 punts. La pròxima jornada, Jesús i Maria, Ulldecona i l'Ametlla de Mar, Alcanar. Un partit que es disputa aquí a casa, concretament dissabte, a partir de les 6 de la tarda, després del partit del primer equip. I ara on anem a l'infantil, el nostre infantil que està disputant el play-off d'ascens a la primera divisió provincial. Un infantil que es va imposar per 2-0 al Camarles, que és el fins ara líder de la competició. La resta de resultats van ser Ebre Escola 1, Roquetenc 4 i Rapitenca B 0, Escola de Futbol Delta de l'Ebre 1. Llàstima del partit de la setmana passada que els Caleros perdien amb la Rapitenca. Així la classificació va de la següent manera. Líders de la competició, 3 equips. Camarles, Rapitenca B i Escola de Futbol Delta de l'Ebre amb 7. D'aquí lo disputat d'aquesta competició i 4 partits jugats. A continuació, quart és l'Ametlla de Mar amb 6 punts, a un sol punt de diferència, però amb un partit menys, el que es va ajornar en el seu moment entre els Roquetes i l'Ametlla de Mar. Per tant, a priori, un equip en el que els Caleros pues, hi podrien sumar també 3 punts. I tanca, com diem, l'Ametlla de Mar 6è, els Roquetes és 5è amb 4 punts i tanca el Club de Futbol Ebre Escola amb 0 punts. La pròxima jornada, independentment del que es pugui jugar el dia 10 de maig entre el Roquetenc i l'Ametlla de Mar, és a dir, que es pugui disputar dijous, aquest partit, el diumenge, en categoria infantil, la Cala s'enfrontarà aquí a casa davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre, un equip dels tres que encapçalen en 7 punts la classificació. Ho faran, no, recordem, no serà aquí a casa, sinó que serà a Deltebre, davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. El partit està previst diumenge i molt aviat, és a dir, que tocarà als infantils, tocarà matinar, perquè juga diumenge a les 9:30 del matí. La resta de partits, Roquetenc, Rapitenca B i Camarles, Ebre Escola. Alevins, segona divisió, l'Alevi A, que ha acabat la temporada i ho ha fet a la cua de la classificació, per tant, baixarà a la tercera divisió perquè els caleros no han aconseguit superar aquesta última posició a la classificació, han sumat 7 punts. Aquesta setmana empaten a casa amb el Jesús i Maria a un gol. La resta dels resultats, Ulldecona 7, Ebre Escola 1, Santa Bàrbara 8, Alcana 2, La Sénia 4, Olímpic Móra d'Ebre 1, Rapitenca B 3, Gandesa 1, Escola de Futbol Delta de l'Ebre 2, Roquetenc 2 i Ascó 6, Dertusa 1. Nou equip de primera divisió, l'Ascó, que s'ha imposat. Nous equips de tercera, l'Ametlla de Mar, l'Ebre Escola B i el Jesús i Maria. Per tant, la pròxima jornada, descans. Ja finalitzada la temporada, ja no tenen competició, almenys de moment. I en l'Alevi i l'Alevi B, a la tercera divisió, va perdre per 2-4 en la Sénia B, un equip que els de l'Ametlla de Mar pues bueno, no van poder superar. La resta dels resultats, Rapitenca C 6, Delta de l'Ebre C 2, Masdenverge 4, l'Ampolla A 4, Amposta B 2, Rapitenca D 1, Remolins Vitem 3, Arnes 3, l'Ametlla de Mar 2, la Sénia B 4, Jesús i Maria B 9, Jesús Catalònia 4 i l'Ampolla B 3, Ulldecona B 4. La classificació encapçalada per l'Arnes amb 67. L'Ampolla és segona amb 62, l'Ampolla A. I el Jesús i Maria B és tercer amb 54. Per tant, aquests podrien ser els pròxims, l'Arnes segur, els pròxims equips que militessin a la segona divisió. Els caleros, l'Ametlla de Mar ha quedat vuitena a la classificació amb 35 punts. Caldrà veure què és el que passa de cara a la pròxima temporada. Sí, com en el cas d'aquest any, Rapitenca C i Rapitenca D, que han jugat a la mateixa categoria, sí, l'Ametlla A i l'Ametlla B disputen la temporada que ve la competició en aquest mateix grup de la tercera divisió. I pel que fa a les competicions no federades, hem de dir que només se va jugar un partit en categoria Llobarrets, aquí a casa, diumenge al matí, on els Llobarrets, en categoria Benjamí, perdó, on els Llobarrets van veure com després d'anar guanyant per 2-0, el Remolins Vitem els va acabar superant per 2-3. La pròxima jornada, els Llobarrets juguen aquí a casa, davant del Móra la Nova, divendres a les 6:30 de la tarda. Repetim, divendres a les 6:30 de la tarda, Móra la Nova, Llobarrets, aquí a la Cala. Les Dorades també tenen partit dissabte a les 11 del matí, aquí a casa davant del Camp Redó. Els Prebenjamins Llucets també tenen partit aquí a casa, també contra el Camp Redó, dissabte a les 11 del matí. I els Patufets tenen partit dissabte a les 10:30 a Deltebre davant de l'Escola de Futbol Delta de l'Ebre. Per la seva part, els Saitonillos jugaran un torneig a Deltebre matí i tarda durant tot el dissabte. Tot seguit ja on anem a l'apartat poliesportiu, donat de que... Com us anàvem dient abans de la interrupció, és moment de donar pas a l'àmbit poliesportiu, donat de que aquest dissabte a la tarda es van disputar la tornada de les semifinals del campionat Costa Daurada de Futbol Sala amb els següents resultats. Trèbol Spark Hype 1, la Xarranca 4. Per tant, la Xarranca es va refer de la sorpresa que va suposar la victòria del Trèbol en el partit d'anada i va aconseguir remuntar i classificar-se per a la final. Mentre que Coafer va fer el propi també després de caure derrotat amb el Barranc en el partit d'anada. El resultat va ser Barancla 2, Coafer 6. Al final, la final serà la Xarranca Coafer. Una final que es disputarà el dissabte al poliesportiu a partir de les 6 de la tarda. Abans, a les 5, es disputarà la final de consolació entre Trèbol Spark Hype i Barancla. També el passat cap de setmana, concretament diumenge, es va disputar la final de Catalunya de Twirling Baton. Durant, val a dir que en les categories individuals, en la categoria B, Benjamí, la esportista del club de Twirling Baton de l'Ametlla de Mar, Naira Arias, va quedar segona classificada. En categoria juvenil, sempre en aquesta categoria B, Elena García va quedar primera, Montse Urbano segona, Raquel Sueca tercera, en sènior, Eva Sánchez primera, individuals en categoria A, cadet, Núria Tibari va quedar primera, en categoria juvenil, Karen Guerri va quedar primera, Selena Tomei segona, en categoria sènior, Chiara Agramunt primera i Huidat Tibari segona, Elisabet Reverté tercera, en júnior masculí, Pablo Urbano va quedar primer, en sènior masculí, David Accensi va quedar segon i Alberto Pérez segon. En parelles, categoria B juvenil, Elena García i Raquel Sueca van quedar en primera posició. En categoria júnior, Núria Tibari i Pablo Urbano primer. I en parelles, en categoria A sènior, Anaïs Canyagueral i Alberto Pérez van quedar primers classificats. David Accensi i Chiara Gramunt segons. I Elisabet Reverté i Huidat Tibari a la tercera posició. En equips júniors, l'Ametlla va quedar en primera posició. En equips sèniors, primera posició. I en equip i en grups sèniors, també la primera posició. Tots els exercicis que es van presentar es van classificar per a la final del Campionat de Catalunya. I en aquest tram final del programa, 5 minutets a parlar de la caminada popular a l'Ampolla, a l'Ametlla de Mar, que tindrà lloc aquest dissabte. Marc Vilabrut, gerent de l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, una vegada més ens arriba aquesta ja tradicional caminada, 11 edicions, bueno, en una activitat que conjuga natura i esport, no?
Sí, La veritat és que és una de les caminades que recomano a tota aquella gent que no l'hagi fet, no? Estem parlant d'un dels paratges més verges del litoral català. Són uns 16 quilòmetres, molt amens per a fer, que es passen amb un no-res, i la veritat és que tota la gent que l'ha fet repeteix i no se'n penedeix d'haver-hi participat.
11a jornada de la caminada popular que transcorre, evidentment, com diu el nom, entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar. Per tant, s'ha de sortir aquí d'aquí aviat fins a l'Ampolla i l'activitat comença allà.
Sí, la veritat és que ens concentrem a l'estació de tren d'aquí de l'Ametlla de Mar. La hora de concentració és a les 7:30, el tren surt a les 8:10 i a les 8:03 ja som a l'Ampolla, preparats tots per a començar la caminada, fet que s'agraeix el fet de que la temperatura encara no pugi i bueno, tenim pues, aproximadament unes 4 hores i mitja fins a arribar. Arribem normalment sobre les 12:30 de migdia, entre les 12:30 i la 1:15, en funció del grup i de les característiques del grup i si som molts o som poquets.
Un trajecte que recorre el GR92, no?
Sí. La veritat és que no abandonem la costa, tota l'estona és sendera, i sobretot a trams pues, no tan coneguts com són els penya-segats de l'Ampolla i ja més coneguts quan arribem a terme de la Cala, a partir de la platja de l'Àliga. La veritat és que són encantadors i jo crec que tothom que no ho hagi fet l'hauria de repetir. Hi ha moltíssima gent que ja no sent per cap i que ha fet, fins i tot hi ha persones que han fet fins a les 11 edicions i no fallen mai.
Per tant, és atractiva en quant a imatge, a vista, a natura i també en quant a que, bueno, pues no sé si el nivell és de molt d'esforç, però sí que és exigent.
Bé, són 16 quilòmetres, clar, a vegades a l'hora de catalogar les proves esportives o en aquest cas les caminades és difícil, no? Perquè tots estem amb nivells diferents i evidentment seria una caminada molt, molt senzilla per a aquella gent que està habituada a fer travesses i marxes de senderisme, però jo trobo que per una persona corrent, que està una miqueta acostumada a caminar o a passejar pues, diàriament o un parell de cops a la setmana, jo crec que és perfectament assequible. Fem diferents parades, cada hora parem 2 o 3 minuts per a poder agafar forces, tenim 2 avituallaments, un situat a la platja de l'Àlia, és a dir, als 8 quilòmetres, a mitjan camí, i l'altre ja al que és la platja del port de l'Estany Tort, del port natural de l'Estany de l'Estany Tort, i bueno, pues, la veritat és que molt bé, que se fa molt amena i jo crec que la gent sí que arriba cansat, però molt satisfet d'haver participat i d'haver fet aquest recorregut que et dic que passa per uns indrets que trobo que no ens haurien de perdre ningú que ens agrada la natura i l'esport.
Recomanacions per a algú que tingui intenció de fer-ho i no s'acabi d'atrevir o...
Sí, bàsicament sempre fem les mateixes. No patir molt amb que el calçat sigui de muntanya, sinó que sigui un calçat còmode, que estem habituat a portar-lo i que no sigui que no sigui nou, que no s'estreni per a la caminada. Després, tenint en compte les dates i que molts de, o quasi tots nosaltres no estem molt acostumats al sol o que no ens toca molt el sol, pues, protecció solar, un barret o una gorra per a protegir, i qui tingui més sensibilitat als ulls, pues, evidentment unes ulleres de sol i res més. Aigua, tot i que en donarem nosaltres al primer avituallament, ja en donarem aigua per als primers quilòmetres i una miqueta, algo de menjar molt poquet per a la primera fase del recorregut, perquè després ja no en faltarà, perquè sempre fem els tradicionals avituallaments, el primer de salat amb truita de patates, ja fins i tot porrons de vi, i després el segon avituallament dolç amb cocs ràpids i normalment cocs de Massana. Per tant, garantitzem que la gent que vingui no perdrà ni un sol gram.
Inscripció, a on la gent s'hi ha de pagar alguna cosa o no, a on s'ha d'apuntar?
Inscripcions al pavelló poliesportiu, el preu enguany és de 6 euros. La novetat d'enguany, bueno, primer que inclou el bitllet de Renfe i la Renfe mos ha pujat el preu bastant d'un any a l'altre. Per això la inscripció és una miqueta més cara que l'any passat. La inscripció inclou, com hem dit, el bitllet de tren, els 2 avituallaments que són potents i bueno, bueno, dic que dels 6 euros, 1 euro serà recaptat i com a donatiu per la marató de TV3, la marató per la pobresa. Hem cregut que ficaríem el nostre granet d'arena, farem lo que puguem i els actes que transcorren esportius durant aquest mes de maig, abans del dia 27, que em sembla que és la marató de la pobresa, doncs intentarem ajudar una miqueta en aquesta difícil causa que tots estem patint.
Per tant, els que estiguin interessats, que s'han d'apuntar i després la sortida a les 7:30 des de l'estació de tren.
Concentració 7:30, dissabte, ho fem dissabte i no diumenge, jo sé que molta gent a vegades ens demana poder-ho fer diumenge per temes laborals, però el problema és que el diumenge...
No hi ha tren, no?
Surt a les 10 i arribaríem a les 3 de migdia i el sol després comença a ser un problema.
Per tant, els que tinguin intenció de fer estos 16 quilòmetres, atractius com cap altre, primer apunteu-vos i després matineu una miqueta i a les 7:30 a l'estació de Renfe de la Mella de Mar. Marc, moltes gràcies per la informació. Vinga, que vagi bé.
Adéu,
adéu, bona tarda. Bé, doncs ja hem sentit a Marc Vilabrú, gerent de l'àrea municipal d'esports de la Mella de Mar. Nosaltres ens acomiadem ja d'aquest programa que hem encetat parlant de la derrota del primer equip de la Cala al camp de l'Ulldecona, de l'anunci de Juanjo Balfegó de que no continuarà com a entrenador del primer equip la temporada que ve. I a partir d'aquí ja hem anat desgranant resultats, classificació i pròximes jornades del futbol base. Ja tenim final al torneig Costa Daurada, la xarranca Coafer dissabte a les 6. Hem parlat del twirling, bons resultats de les esportistes caleres del twirling aquest passat diumenge a la final de Catalunya, celebrada aquí el nostre poliesportiu. I, per últim, doncs, hem acabat parlant d'aquesta 11a caminada popular, l'Ampolla a la Mella de Mar, 16 quilòmetres de recorregut pel GR92, que tindrà lloc aquest pròxim dissabte. Res més, moltíssimes gràcies per la vostra atenció i fins la setmana que ve. L'esport al nostre poble. Els dilluns a les 4 de la tarda i en diferit a les 9:30 de la nit. Tota la informació i actualitat de l'esport calero. El primer equip, el futbol base, el futbol sala, la resta dels esports poliesportius. L'esport al nostre poble. Resultats, classificacions, entrevistes i pròximes jornades. A la Cala RTV i a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. L'esport al nostre poble. Jugues?